Bon dia, són les 8.
Bon dia per sortir de casa ben abrigats. Inici de dia gèlid en un divendres amb cel serè i cap de setmana majoritàriament assolellat.
Molt bon dia, com esteu? És divendres 10 de febrer de l'any 2023 i comencem el supermatí en directe des de Ràdio Palafrugell, també de Ràdio Capital i en emissió per Ràdio Bisbal. Un supermatí en el qual avui destacarem diverses qüestions, entre elles també la prèvia dels esports per aquest cap de setmana, en un matí en què sembla que sí que deixarem ja aquest cap de setmana enrere el temporal que vam tenir a l'inici d'aquesta setmana, però això sí, ens llevem avui amb unes temperatures prou baixes. Ara mateix, si ens fixem en les dades meteorològiques de la comarca del Baix Empordà, destaquem els 0,2 graus negatius a la Bisbal d'Empordà, 1,2 a la Tallada, gairebé 2 a Torroella de Montgrí, 2,2 a Palafrugell i 0,2 a Castell d'Aro. Un supermatí en el qual, doncs, com dèiem, avui destacarem diverses qüestions i ho farem, com sempre, amb tot l'equip que fa possible aquest programa i que el saludem tot seguit. Maria Alsina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Què tal, bon dia.
Carla Saló, molt bon dia.
Bon dia.
Paula Brines, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Dani Cortés, molt bon dia.
Bon dia.
I dit tot això, sí que començarem amb el repàs de titulars pels temes, pel que fa a les qüestions que destacarem en el dia d'avui. Comencem parlant que els Mossos detenen 6 persones per cometre 4 robatoris amb força a domicilis de Torroella de Montgrí, Maria.
Entre el dia 30 de desembre i l'1 de gener d'enguany, els Mossos d'aquesta comissaria van tenir coneixement de 2 robatoris comesos en 2 domicilis de la localitat de Torroella de Montgrí, concretament un al carrer Àngel Guimarà i l'altre al carrer Doctor Pericot. Un tercer, comès amb el mateix modus operandi, va tenir lloc l'1 de febrer al carrer Amadeu Vives.
Carla Saló, el punt vacunal de Sant Antoni de Calonge tanca amb unes 130.000 dosis posades.
La vacunació es concentrarà a partir d'ara als CAPs dels Serveis de Salut Integrats al Baix Empordà. Per fer-ho caldrà demanar cita prèvia per internet o per telèfon.
I Maria Alsina, Platja d'Aro vol començar les obres del passeig marítim l'any 2024.
3 anys després del temporal Glòria, Platja d'Aro es prepara per començar el procés de reurbanització del passeig marítim. Durant el temporal Glòria, Platja d'Aro va veure com el seu passeig no resistia als efectes del temporal, que va patir greus destrosses per la força de les onades.
Els càmpings gironins potencien la promoció al mercat holandès.
La productora del programa holandès especialitzat en el món del càmping, RTL Campert, es va desplaçar a mitjans de juliol a les comarques gironines per fer el rodatge d'un espai que promocionarà els càmpings gironins i la Costa Brava pel canal de televisió holandès RTL4, el més vist en aquell país. El programa, d'una durada d'uns 25 minuts, està previst que s'emeti el proper 12 de febrer.
L'Institut Català del Surun recupera 4.500 taps a la Barcelona Wine Week. Dani Cortés.
Els taps es reutilitzaran en projectes d'economia circular per donar un nou ús a aquest material que encara té moltes propietats útils, com la resistència, l'aïllament tèrmic i acústic. Per aquesta col·laboració, l'Institut Català del Suro i la Barcelona Wine Week han instal·lat i gestionat 50 contenidors per recollir els taps de suro.
I Maria, sopars amb tòfona és la nova proposta dels restaurants de la cuina de l'Empordanet.
La cuina de l'Empordanet i l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya impulsen aquesta nova iniciativa que tindrà lloc els divendres 17 i 24 de febrer i 3 de març en diferents restaurants de la cuina de l'Empordanet.
L'Ara Poesia, el Festival de la Poesia de Girona, arriba a la 27a edició. Carla Salom.
La proposta es du a terme a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona del 2 al 25 de febrer i de forma gratuïta per al públic, amb una gran varietat de veus, formats i estils.
L'associació Amb les teves mans estan recollint espelmes per enviar a Ucraïna. Per explicar-nos més detalls d'aquest projecte, hem parlat amb un dels fundadors, Milton Sánchez. Paula, explica'ns.
Fa gairebé un any que va esclatar la guerra a Ucraïna i una de les conseqüències del conflicte és la falta de subministraments, productes i energia. De fet, moltes llars i escoles no tenen llum. Per això aquesta associació del Baix Empordà va iniciar amb la recollida d'espelmes i també xerrades de conscienciació a les escoles.
Aquest diumenge s'acaba el termini perquè les empreses inscriguin ofertes de feina a les jornades d'oportunitats laborals de Palafrugell. Dani.
Les jornades seran el 16 i el 17 de març. De moment s'hi han apuntat 31 empreses que ofereixen 160 vacants de lloc de treball. La cap de l'IPEP, Sílvia Berenya, considera que aquest esdeveniment és una oportunitat única per a empreses i treballadors.
Palamós fomenta el contacte entre la gent gran i la gent jove amb un curs sobre noves tecnologies. Carla.
Una quarantena de socis participa d'aquesta formació que permet posar-se al dia en l'utilització de mòbils i de tauletes.
I encetem el repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana parlant de futbol perquè el Palamós rep el líder Sergi Villena.
Un Degà amb la moral alta després del gran triomf de la setmana passada al camp del Granollers rep al municipal de Palamós la visita de l'Escala. L'actual líder de Primera Catalana, amb 35 punts, serà un contrincant difícil, però els blau i grocs confien en la seva inèrcia positiva.
I el Calonge, que vol tornar a sumar els 3 punts.
Són 3 els partits que ja acumula l'equip verd i vermell sense conèixer la victòria. I la visita del gironès sàbat pot ser una bona oportunitat per tornar a obtenir els 3 punts.
I pel que fa al bàsquet, el Sol gironès Bisbal tindrà visita a la pista del primer classificat de la Lliga EVA.
Els bisbalencs, que venen d'obtenir una gran victòria contra el Girona B, viatgen a la capital de l'Osona per enfrontar-se al líder de la categoria.
I en hoquei patins, el triomf és imperatiu per al Palafrugell.
Si no vol veure com s'esfumen les seves opcions de pujar de categoria, el corredor Mató ha de tornar el més aviat possible a sumar de 3 en 3. En les últimes setmanes, els blanquinegres han fet un clar retrocés que els ha fet baixar fins a la 6a plaça.
I ara passem a veure quins són els partits d'aquest cap de setmana que disputaran els equips de la ciutat de Girona. Recordem que l'Uni Girona de bàsquet femení descansa aquesta setmana, ja que la Lliga s'atura pels partits de les seleccions. En futbol, el Girona visita un perillós Cadis.
Els blanquivermells han aconseguit situar-se en zones tranquil·les de la classificació i aquesta jornada visiten un equip que està patint i que és tercer per la cua. Per tant, el Cadis serà un rival temible jugant a casa i amb l'aigua al coll.
I en bàsquet, l'Obradoiro visita Fontejau per enfrontar-se al Bàsquet Girona.
Els gallecs, novens a la Lliga CB, arriben a Girona aquest dissabte. L'equip entrenat per Aito necessita recuperar-se de les dues derrotes seguides contra Barça i Breogán, que han fet trontollar la bona dinàmica que portaven en aquest 2023.
Gràcies, Sergi. També gràcies a tota la resta de l'equip del Supermatí, que després ens repassarem les notícies amb més detall, però ara és moment per conèixer la previsió del temps. Albert Aparicio, molt bon dia.
Bon dia.
A les portes del cap de setmana sembla que el temps serà més assolellat respecte al que ha fet els dies anteriors.
Tram final de setmana on deixem enrere el temporal de llevant, avui ja sense pluja i gaudirem d'un cel serè. Això sí, tot i el sol, aquest matí la temperatura és molt baixa, amb algunes gelades, temperatura negativa en fondalades i punts de l'interior. La màxima pujarà una mica més, al voltant dels 13 graus. Per tant, tindrem un divendres de sol, però amb un ambient que serà fred. El vent força encalmat ja i una situació marítima tranquil·la amb una mica de maror. El cap de setmana serà sota domini de l'estabilitat atmosfèrica, temps majoritàriament assolellat i temperatura màxima que puja, sobretot de cares a diumenge i dilluns de la setmana vinent, tot i que la primera hora dels matins serà freda.
Moltes gràcies, Albert Aparicio, per aquesta previsió meteorològica pel cap de setmana, però ara és moment de destacar altres qüestions. Sortim de la nostra comarca per comentar que la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, s'asseu aquest divendres al banc dels acusats. A partir de 9:15 comença el judici oral contra la líder de Junts, acusada de prevaricació i falsedat documental. La Fiscalia demana 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació per càrrec públic i una multa de 144.000 euros per Borràs. Finalment, el Ministeri Públic no ha acusat Borràs de malversació de fons públics ni tampoc de frau administratiu, uns delictes dels quals sí que li atribuïa el jutge instructor. A banda de la presidenta de Junts, al judici també s'acusa Isaías Herrero, presumpte beneficiari de contractes irregulars de la Institució de les Lletres Catalanes, quan Borràs n'era la directora, i Andreu Pujol, que suposadament hauria fet factures per emmascarar les adjudicacions irregulars. Canviem de qüestió perquè a partir d'aquest divendres la policia ja podrà informar les víctimes de violència masclista quan el seu agressor tingui antecedents per delictes similars. El nou protocol no afectarà, però, totes les dones maltractades, sinó les que es consideri de risc mitjà, alt o extrem, que són una minoria. Ho ha ordenat el Ministeri de l'Interior, que també vol que aquesta informació arribi a les dones maltractades, en cas que sigui el seu entorn, el que alerti de la situació de la violència. A l'estat espanyol, segons fonts d'Interior, el 9,3% dels agressors respon a un perill de reincidència. Es podrà avisar a les dones dels antecedents registrats en els últims 5 anys. I sortim d'aquí perquè també hem de destacar que precisament sobre el terratrèmol que va haver-hi a Turquia encara hi ha moltes poblacions on no hi ha arribat encara l'ajuda humanitària tant a Turquia com a Síria, ni tampoc els equips de rescat per treure la gent atrapada sota la runa. Els cossos sense vida que s'han trobat ja són de més de 20.000, una xifra que supera les víctimes mortals que va provocar el terratrèmol de l'any 1999 a Izmit, a prop d'Istanbul, i que va ser el més mortífer del país des del 1939, en què van morir més de 30.000 persones. Segons les últimes dades, 17.134 persones mortes són a Turquia i 3.317 a Síria. I, a més, el balanç de ferits és d'uns 68.000, la majoria de Turquia, mentre que la complicada situació política a Síria dificulta encara més la gestió de la tragèdia. 4 minuts, arribarem ja a 8:45 del matí. Moment pel comentari d'opinió. I avui el comentari ens el porta en Marc Casanovas.
El dissabte passat, Antoni Vilacasas va rebre la distinció de fill adoptiu per part de la vida de Palafrugell. Va ser un acte senzill, bonic i sincer. Inicialment, molt protocolari, amb els parlaments esperats, i finalment, amb la intervenció del nou fill adoptiu. El senyor Vilacasas, farmacèutic, amant de l'art, Massanes, filòntrop, i segons van dir, amb les idees molt clares, va fer un discurs que no va deixar indiferent a ningú. Energètic, malgrat els seus 92 anys, ambiciós, amable i amb moltes dosis d'humor. Va repassar i valorar a tots els alcaldes que havien passat des de la seva obertura del Museu de Can Màrio l'any 2004. En general, amb bones opinions per tots. També va explicar com es va enamorar l'any 2000 d'aquella antiga fàbrica surera i d'aquell edifici decadent i amb ruïnes per convertir-lo en l'actual museu i moltes altres històries i anècdotes d'aquest museu i de l'edifici. El que més em va cridar l'atenció de l'acte va ser l'emoció amb la qual va viure el senyor Vilacasas. Em costava entendre com un senyor que havia rebut la Creu de l'Ordre de l'Emèrit Civil, la Creu de Sant Jordi, el Premi Montblanc al Mecenatge i la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya podia estar tan emocionat amb la declaració de fill adoptiu de Palafrugell. En nombroses ocasions no va poder contenir les llàgrimes d'emoció, cosa que impregnava també d'emoció la resta dels que vam assistir a aquell acte. L'emoció li venia quan parlava de la seva fundació, de la Fundació Vilacasas, i dels seus treballadors i companys de projecte. Un projecte fet amb el cor i amb tot l'altruisme possible. I això es feia notar en aquelles paraules que pràcticament eren d'amor i d'agraïment per la distinció rebuda. Tot plegat va demostrar que la Fundació Vilacasas és un tresor que tenim al nostre país petit i que ens ha regalat el seu fundador, i que és un projecte de present i de futur. Crec que és completament pertinent fer el senyor Vilacasas fill adoptiu, ja que ha fet una gran i gran inversió en un projecte cultural d'aquesta magnitud en un poble com el nostre. A Palafrugell estem més acostumats a rebre grans inversions immobiliàries, que en molts casos resten més del que sumen. El Museu de Can Màrio és un projecte que no només suma, sinó que multiplica, i constata que Palafrugell és un referent cultural, tal i com deia l'articulista del País, José Ángel Montañés, en el seu article Palafrugell, Nuevo Faro Cultural. Ara, només falta que ens ho creiem. Més cultura i reconeixement als que hi contribueixen.
Un minut, arribem ja a un quart de nou del matí. Esteu sintonitzant el Supermatí a través de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Comencem destacant que els Mossos d'Esquadra detenen 6 persones per cometre 4 robatoris amb força a domicilis de Torroella de Montgrí. El Mari Alzina, molt bon dia.
Els agents dels Mossos de la Comissaria de la Bisbal d'Empordà van detenir l'1 de febrer a Torroella de Montgrí 3 homes d'entre 18 i 23 anys com a presumptes autors de 3 delictes de robatori amb força a l'interior de domicili. L'endemà, 2 de febrer, van detenir 2 homes i una dona de 25, 28 i 20 anys, respectivament, com a presumptes autors d'un robatori amb força a l'interior de domicili. Entre el dia 30 de desembre i l'1 de gener d'enguany, els Mossos d'aquesta comissaria van tenir coneixement de 2 robatoris comesos en 2 domicilis de la localitat de Torroella de Montgrí, concretament un al carrer Àngel Guimarà i l'altre al carrer Doctor Pericot. Un tercer, comès amb el mateix modus operandi, va tenir lloc l'1 de febrer al carrer Amadeu Vives. Els lladres que havien forçat les portes dels habitatges van sostreure joies, rellotges, monedes i bitllets de col·leccionisme, ampolles de licor i diners. La tarda del passat 1 de febrer, fruit de la investigació dels Mossos i en el marc d'una identificació amb la policia local de Torroella de Montgrí, a l'estació d'autobusos es van detenir 3 homes com a presumptes autors d'aquests 3 robatoris. En el seu escorcoll, els agents van localitzar objectes sostrets provenents dels domicilis violentats.
El punt vacunal de Sant Antoni de Calonge tanca amb unes 130.000 dosis posades. Carla Salom.
Va ser el passat 26 de gener quan va tancar el punt vacunal de la vacuna de la Covid-19 del pavelló firal de Sant Antoni. L'espai va obrir les seves portes el 25 de febrer del 2001 i després de gairebé 2 anys i 212 jornades de vacunació, al punt s'hi han administrat més de 127.000 dosis. L'espai ha estat un punt de vacunació massiu de la Covid-19, però també de les diferents campanyes de la grip, tant el 2021 com aquesta temporada del 2022. Si s'ha pogut avançar en les diferents estratègies i campanyes de vacunació, ha estat gràcies a la complicitat i col·laboració de l'Ajuntament de Sant Antoni Calonge, que ha cedit l'espai. S'ha vacunat en festius i en cap de setmana. El punt màxim de l'estratègia de vacunació ha arribat fins a 20 persones. En total, ha estat possible gràcies a l'esforç de 225 persones voluntàries fora de la seva jornada laboral. La vacunació es concentrarà a partir d'ara als caps de les àrees bàsiques de salut de serveis de salut integrats al Baix Empordà. Per fer-ho, caldrà demanar cita prèvia per telèfon al 972 60 92 22 o per internet. La campanya de vacunació de la grip es manté activa fins al 31 de març.
Platja d'Aro vol començar les obres del passeig marítim l'any 2024. 3 anys després del temporal Glòria, Platja d'Aro es prepara per començar el procés de reurbanització del passeig marítim.
El projecte de reurbanització es divideix en 2 fases diferenciades. La primera contempla les obres que es volen fer per unir el port d'Aro amb el passeig marítim de la Platja Gran, que l'Ajuntament tirarà endavant juntament amb la Direcció General de Costas del Estado. En el proper ple es vol aprovar la cessió de terrenys i acords per començar la construcció del pont, que es preveu que es comenci a construir a principis de la tardor de 2023. En paral·lel, hi ha la creació del programa funcional del passeig marítim, el que recorre la Platja Gran. El passat mes de novembre, l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró va obrir un procés participatiu entre la ciutadania per definir el programa funcional del passeig marítim de Platja d'Aro, tal com explica l'alcalde del municipi, Maurici Jiménez.
Sí, és a dir, nosaltres vam fer un procés participatiu per definir aquest pla funcional. Això es va portar a terme en els darrers mesos d'aquest any 22 i diguéssim que a partir de principis d'aquest any hem traslladat tot el que ens ha anat arribant a través d'aquell procés participatiu del que van participar prop de 400 persones i que d'alguna manera doncs, ens ha començat a donar espais de treball, alguns molt clars, altres sobre els que haurem de veure quines propostes acaben definint-se, com per, com et deia, poder consolidar el pla funcional i treure el concurs d'idees de la redacció del projecte.
A finals d'aquest mes de febrer, el consistori mostrarà els resultats d'aquesta enquesta a la ciutadania. Aquestes obres s'hauran de fer per trams, ja que el cost és elevat. Maurici Jiménez preveu que les reformes d'aquesta zona puguin començar l'any que ve.
I a quina zona es preveu que comenci les obres?
Les obres començaran per la part sud del passeig. La primera actuació serà la creació d'aquesta plataforma que unirà el passeig marítim amb el port d'Aro. La idea és continuar cap al nord fins a Cavall Bernat. Maurici Jiménez espera que les obres estiguin enllestides en uns 3 o 4 anys. reconeix que aquesta serà una obra important, ja que amb la reforma volen evitar que hi hagi grans destrosses com les que van patir durant el temporal Glòria. Per tant, hauran de reformar gran part de la infraestructura.
Per tant, la primera obra que notarem és la d'infraestructura. A continuació anirem pujant cap al que anomenem la pell, i això és el que el projecte haurà de definir. Quin tipus de paviment, quin tipus de mobiliari, on queden les zones, diguéssim, doncs, zones verdes, àmbits on podrà existir plantació, altres àmbits on es podrà fer algun tipus d'espai, doncs, esportiu, i amb això, doncs, d'alguna manera, com et deia, han de ser els professionals els que acabin definint el projecte de passeig.
Maurici Jiménez explica que a l'hora de redactar i executar el projecte hauran de seguir la recomanació dels experts per evitar repetir unes destrosses com les que van patir amb el temporal Glòria.
Els càmpings gironins potencien la promoció del mercat holandès. La productora del programa holandès especialitzat en el món dels càmpings, RTL Campert, es va desplaçar a mitjans del juliol a les comarques gironines per fer el rodatge d'un espai que promocionarà els càmpings gironins i la Costa Brava pel canal de televisió holandès RTL4, el més vist en aquell país. El programa, d'una durada d'uns 25 minuts, està previst que s'emeti el pròxim 12 de febrer.
L'escenari escollit pel rodatge del programa va ser el càmping a Cala Gogó de Sant Antoni de Calonge. L'equip de la RTL Campert va estar fent entrevistes als responsables de l'establiment i també a famílies de campistes holandesos que hi passaven les seves vacances. Hi apareixeran també imatges amb dron de les piscines i d'altres punts de l'establiment. L'equip va seguir un pla de filmació que té per objectiu mostrar al visitant holandès l'oferta de qualitat i l'excel·lència de les instal·lacions gironines que cada any reben un bon nombre de guardons i reconeixements a nivell europeu. L'objectiu també és donar a conèixer la gran diversitat d'experiències en contacte amb la natura que es poden viure al voltant dels càmpings de les comarques gironines, que són pioners en l'especialització d'activitats. Per aquest motiu, el programa també mostrarà els atractius del territori gironí, el seu patrimoni i la seva excel·lent gastronomia i tots els elements que fan que Girona sigui una destinació ideal per al campista. Els visitants estrangers suposen el 80% dels clients que passen les vacances als càmpings gironins i l'holandès, juntament amb l'alemany, és un dels principals clients. Durant el 2022, els càmpings de la demarcació van recuperar bona part del turisme estranger que hi havia abans de la pandèmia i s'espera que aquesta temporada sigui la de la recuperació definitiva. Per altra banda, l'Associació de Càmpings de Girona potenciarà enguany les campanyes de promoció digital a tot el Benelux a través dels portals web de les principals organitzacions del sector en aquella zona.
L'Institut Català del Suro ha col·laborat de nou amb la Barcelona Wine Week recuperant 4.500 taps de suro que s'han utilitzat a la fira per destapar les ampolles de vi. Els taps es reutilitzaran en projectes d'economia circular per donar un nou ús a aquest material que encara té moltes propietats útils, com la resistència i també l'aïllament tèrmic i acústic d'ani.
Per aquesta col·laboració, l'Institut Català del Suro i la Barcelona Wine Week han instal·lat i gestionat 50 contenidors per recollir els taps de suro. En parla a Ràdio Palafrugell la portaveu de la Fundació Joana Valent.
L'objectiu és donar-los un segon ús per mitjà de projectes d'economia circular que impulsem des de la Fundació Institut Català del Suro. Aquesta acció de reciclatge la fem com a partners de sostenibilitat de la Barcelona Wine Week i és una fita que per nosaltres és molt important. Primer, per poder recolzar els cellers en matèria de sostenibilitat, però també per reivindicar el vincle indeslligable que hi ha entre el suro i el vi, dos productes que tenen un origen 100% natural i que històricament sempre han anat plegats.
L'Institut Català del Suro ha fet una campanya estratègica per reforçar la cultura del suro en el sector del vi a través de reciclatge de taps, el càlcul de la petjada de carboni i el disseny atractiu dels taps de suro. També ha participat en una jornada sobre ecodisseny i sostenibilitat en aquesta fira conjuntament amb la Federació Espanyola del Vino, Ecovidrio i el grup Freixenet. El reciclatge de taps és una part important de l'esforç de l'Institut per ser sostenible. Treballa amb altres organitzacions de reciclatge i gestió de residus com Ecoembes, Ecovidrio i l'Agència de Residus de Catalunya per trobar maneres viables, econòmiques, socials i mediambientals de reutilitzar els taps. Els taps recuperats en aquesta fira seran destinats al projecte Alcorc, un projecte d'economia circular que col·labora amb l'Agència Catalana de Residus. El projecte consisteix en recollir, triturar i barrejar els taps amb adhesius per utilitzar-los en paviments d'escocells d'arbres i parcs infantils. Aquest projecte està en fase pilot i té un gran potencial, diuen des de la Fundació, per l'educació ambiental i el foment del reciclatge.
Sopars amb tòfona és la nova proposta dels restaurants de la cuina de l'Empordanet. La cuina de l'Empordanet i l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya impulsen aquesta nova iniciativa que tindrà lloc els divendres 17 i 24 de febrer i 3 de març en diferents restaurants de la cuina de l'Empordanet, Maria.
En cada una de les dates se celebrarà un sopar ideat per dos restaurants del col·lectiu amb un menú degustació que inclourà la tòfona negra com a ingredient de pràcticament tots els plats. El primer sopar amb tòfona tindrà lloc al Roser 2 de l'Escala el 17 de febrer i comptarà amb la proposta gastronòmica del restaurant Escalenc sumada a la d'Esportal de Pals. Seguiran el restaurant Saó de Fonteta, que exercirà d'anfitrió, i Vicus de Pals el 24 de febrer al local. El darrer àpat es durà a terme al restaurant Terrassa Terra Mar de Llafranc amb la participació del també llafrarenc Casa Mar el 3 de març. Tots els menús aniran maridats amb els vins d'un celler baix empordanès diferent. Seran Clos de Gon de Calonja, el Masoller de Torrent i Mageli de Pals, en aquest ordre. A més, també comptaran amb una copa de benvinguda amb vins escumosos de Gramona, Llopart i Rovellats, respectivament. Cada sopar tindrà un preu de 120 euros per persona. Els menús complets es poden consultar a l'apartat corresponent del web de la cuina de l'Empordanet i a les xarxes socials de l'entitat.
El Festival de Poesia de Girona arriba a la seva 27a edició amb l'objectiu d'apropar la literatura, especialment la poesia, a tots els públics i fomentar-ne la lectura, Carla.
L'Ara Poesia es durà a terme del 2 al 25 de febrer a la Casa de Cultura de Girona i de forma gratuïta. El programa presenta un ampli ventall de poetes, els quals pertanyen a diferents generacions i procedents de diverses zones dels territoris de parla catalana. L'acte inaugural va tenir lloc el passat 2 de febrer amb una taula rodona anomenada Hereves de les Dones, constituïda per Meri Torres, Mireia Vidal Conte i Núria Busquets, i moderada per Maria Àngels Cabré, on es va parlar sobre la contribució de les traduccions de les grans poetesses universals a la poesia de les poetesses catalanes. Enguany, i com a novetat en relació amb edicions anteriors, s'incorporen els recitals Poesia en Ruta, en els quals dos poetes conversaran a través de la poesia. Del País Valencià hi participaran Àngels Gregori i Teresa Pasqual, i de les Illes Balears Jaume Ponsa Lorda i Àngel Terrón. També en un format de recital proper a la conversa íntima hi haurà la poetessa empordanesa i gironina Rosa Font, acompanyada del poeta, traductor i editor Antoni Clapés. A més, el festival acollirà de nou el guanyador del Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferreter, un dels premis més prestigiosos i més ben dotats en llengua catalana, aquest any atorgat a Carles Rabassa. Els actes són gratuïts, però per assistir-hi es recomana fer la reserva prèviament a través de la web de la Casa de Cultura.
Per saber més detalls sobre la recollida d'espelmes per enviar a Ucraïna, que ha organitzat l'associació Amb les teves mans, hem entrevistat al Supermatí a un dels fundadors, Milton Sánchez. Paula.
El fundador explica que encara que sembli real, en ple segle XXI, una de les primeres necessitats de la població d'Ucraïna en aquests moments són les espelmes per poder tenir llum. Per aquesta raó han començat des de l'associació una campanya de conscienciació a les escoles amb xerrades. De moment han començat per l'escola Badruna de Palafrugell, però tenen clar que volen estendre al màxim possible aquesta campanya per aconseguir el màxim d'espelmes. A més, també ens ha detallat on aniran destinades sobretot aquestes espelmes i en concret aniran a 5 orfenats.
Doncs aquests 5 orfenats, la setmana passada hi havia 450 nens. Ara estan a prop de 500 ja. Perquè, clar, hi ha nens, que pares que se'n van a la guerra, que no tenen qui deixar els nanos, els deixen a l'orfenat. Hi ha pares que ja no hi són, famílies completament destruïdes, i aquesta dona, doncs, de tenir un petit orfenat on tenia 50 nois, noies, nens, nenes, doncs ara en té cap a 500 ja. I clar, nosaltres ens centrarem en aquesta gent. I és una de les coses prioritàries que demanaven, és espelmes, espelmes, és que no tenim... Els nams estan les enfosques.
I d'altra banda, Milton comentava que ara tenen una furgoneta per portar els materials i donatius al destí ells mateixos, no?
Sí, a finals de març faran la pròxima entrega i aquest cop uns professors del Padruna els acompanyaran a portar el material. Des de l'associació volen que la gent tingui confiança en que allò que es dona arriba al seu destí. I per això fan les entregues amb la seva pròpia furgoneta. Entre altres aspectes, perquè no hi ha mitjans per transportar el material que arriba a Cracòvia, sobretot a causa que els preus del gasol s'han triplicat en l'últim any.
I Sánchez ens remarcava que no és només la guerra d'Ucraïna, sinó que Polònia està involucrada al màxim.
A diferència de fa un any, ara tots els esforços dels països europeus estan centrats en la militarització i, com deia l'entrevistat, ja no es parla de la realitat de la població que està passant-ho horrorosament malament.
Perquè veus que nosaltres, tota Europa, la gran Europa, estem farcint aquell país d'armament, que és l'únic que veus, com ens estem, els estem donant tot l'armament que vulguin i necessitin. Clar, els estem ajudant a matar i a que els matin. I veus que no ens preocupem gota de com està la població, no? En lloc de dir, no, escolta'm, Europa el que t'enviarà i aquesta guerra s'ha d'acabar com sigui, no, veus que els interessos econòmics mundials passen ara per donar armament i farcir-se d'armament perquè ens matin i els matin.
A més, també recordeu que si voleu fer donatius o donar espelmes, podeu contactar amb l'associació Amb les teves mans a través de les xarxes socials, on també trobareu les botigues que fan recollides presencialment. L'Associació de la Gent Gran de Palamós impulsa entre els seus socis un curs sobre noves tecnologies, mitjançant el qual es fomenta la formació en l'ús de les TICs amb l'objectiu de reduir la bretxa digital d'aquest col·lectiu, Carla.
Aquesta iniciativa també permet incentivar el coneixement i contacte entre la gent gran i la gent jove a Palamós, ja que aquesta iniciativa compta amb la participació d'estudiants d'ESO del municipi, que actuen com a mentors. Aquest exercici, que uneix diferents generacions de la societat palamosina, representa un benefici mutu dels col·lectius que hi participen, fomentant els valors de compartir coneixements, valors i experiències mitjançant els quals s'uneixen persones joves i grans. Les classes les fan una dotzena d'alumnes de quart d'ESO de l'escola Badruna, que durant el curs realitzen una activitat de voluntariat i que en aquesta ocasió s'ha vinculat cap a aquesta col·laboració amb l'Associació de la Gent Gran del municipi. Aquesta formació la coordina la dinamitzadora que l'Ajuntament de Palamós destina al casal municipal per a la realització d'activitats. El curs de noves tecnologies es va iniciar el 30 de novembre i s'allargarà fins al 15 de març, amb classes que tenen lloc tots els dimecres a la tarda a la llar de la gent gran. Una quarantena de socis participa d'aquesta formació que permet posar-se al dia en l'utilització de mòbils i tauletes, donant la formació necessària perquè la gent gran pugui tenir més fàcil comunicar-se i relacionar-se virtualment. Per això s'imparteixen coneixements en aplicacions com WhatsApp o en la creació d'un perfil a les xarxes socials, mitjançant els quals els participants en aquest curs puguin estar connectats amb familiars o amics i fer-los més còmode al seu dia a dia. Els estudiants d'ESO participants instrueixen i ajuden a la gent gran a posar en pràctica tot allò que van aprenent.
Dos quarts i dos de nou del matí, ara seguim al supermatí perquè volem canviar de tema, perquè aquesta mateixa tarda, concretament a les 7 del vespre, la Fundació Josep Pla acull la presentació del llibre Joan Estelric Josep Pla, Periodisme i Llibertat, Cartes 1920-1950. La presentació anirà a càrrec de Xavier Pla, director de la càtedra Josep Pla, Jordi Cornudella, editor d'edicions 62, i Sílvia Coll Vinent, professora de la Universitat Ramon Llull i curadora del volum. Per avançar-nos alguns dels detalls d'aquest llibre i de la seva presentació, avui ens visita al supermatí la professora Sílvia Collvinent. Sílvia Collvinent, molt bon dia, com està?
Bon dia, molt bé, gràcies per invitar-me.
Avui volem parlar d'aquesta presentació que tindrà lloc avui aquest vespre a la Fundació Josep Pla per parlar sobre unes cartes que corresponen entre els anys 1920 i 1950. Com és que es decideix recuperar aquestes cartes?
Home, és un epistolari molt interessant, perquè és molt ric, i molt fructífer. És a dir, són les que cobreixen 3 dècades, però de fet expliquen moltes més coses de la vida política, periodística, literària i cultural d'aquí, del país, durant la dècada dels anys 20 i potser una mica dels 30. És una relació molt fructífera entre Pla i Hostalric, periodísticament, però també literàriament. Es coneixen, Hostalric ajuda a promoure Pla com a escriptor, li encarrega molts encàrrecs periodístics, és també un lector perceptiu i molt fi de la seva primera, de les seves primeres obres, i tenen una relació molt franca, molt directa, que és una de les raons que fan l'epistolari molt atractiu, i especialment, insisteixo, durant els primers anys 20. Són amics, són companys de generació, s'ho diuen tot d'una manera molt, molt franca, i depenen, són dos homes de Cambó, depenen professionalment de Cambó, i això també és una de les coses que veiem a l'epistolari, com la política interfereix amb l'acció política. Però bé, per resumir-ho en poques paraules, és un epistolari molt interessant per conèixer Pla i Hostalric i la seva relació, però també la vida política i cultural i periodística d'aquest període, insisteixo, sobretot dels anys 20.
Si no m'equivoco, sí que l'intercanvi de correspondència sí que va anar variant, no?, al llarg d'aquestes dècades.
Efectivament, és a dir, insisteixo una altra vegada, Pla s'estrena com a periodista als anys 20 i Hostalric és una peça clau perquè diguem, li encarrega moltes coses i perquè està al darrere d'aquest primer periodista i primer literat, i la relació és molt intensa durant aquests anys. Pla és a França durant la dictadura de Primo de Rivera i treballa sobretot des de fora. És un Pla molt internacional, com també és un Hostalric molt internacional, perquè durant la dictadura Hostalric promou, està al capdavant d'una plataforma molt, molt important, que és Expansió Catalana, finançada per Cambó, i està treballant també en contacte amb França. Expansió Catalana té un desplegament a França molt important, i Pla és un contacte que treballa per ell, diguem-ho així, en aquesta qüestió de la internacionalització del conflicte català, de la qüestió catalana, durant l'època de la dictadura. Això és un aspecte polític i cultural molt interessant que es tracta l'epistolara. Un altre aspecte és la relació que tenen periodística, naturalment. Hostalric li encarrega a Pla articles per la Veu de Catalunya, però perquè és el que s'encarrega de coordinar els corresponsals de la Veu a fora, però també per el Dia de Mallorca, i li fa de pont per el Sol de Madrid, i és un agent cultural i un agent periodístic molt, molt important, i Pla treballa per Cambó, però a través d'Hostalric, de fet, I llavors, de fet, l'epistolari és interessant perquè són dos protagonistes, però són tres, perquè hi ha Cambó al darrere, i el que maneja la relació i els fils de la relació entre tots tres és Hostalric, naturalment.
De quantes cartes estem parlant, més o menys?
Estem parlant... A veure, ara estan numerades i, per tant, les puc dir d'una manera precisa. Espereu un momentet.
No, si no hi ha cap problema, més o menys.
Sí, les cartes en conjunt són un centenar de cartes, o potser una mica més. Un centenar de cartes,
sí,
més o menys.
Ens quedarem, sí, més o menys, amb aquest intercanvi, sí, doncs, que van compartir. Sí que, no sé, quan comença aquest estudi de tota aquesta correspondència?
A veure, ja fa molts anys, perquè parteix de l'estudi del fons Hostalric, que és un fons riquíssim, abundantíssim, dipositat a la Biblioteca de Catalunya, i que ens ha permès, d'alguna manera, i això és el que intentaré explicar aquesta tarda, anotar i prologar i fer l'estudi previ en aquestes cartes, perquè hi ha molts i molts materials informatius que permeten precisar moltes informacions d'episodis periodístics i culturals i de la relació entre ells, que ve del fons Hostalric, de la documentació original, perquè Hostalric ho va guardar tot, tenim aquest avantatge, bueno, com Pla més o menys, i per tant, podem anotar amb molta precisió tota la relació, tots els episodis, tota la continuïtat de l'epistolari. Però la feina comença des de que es deposita o des de que s'inventaria, més ben dit, el fons Estalrinc a la Biblioteca de Catalunya, i estic parlant, això comença, aquest procés comença l'any 2008-2010, entre 2008 i 2010, fins ara s'ha anat fent feina per part de molta gent d'estudiar aquest riquíssim fons que ha donat moltes pistes, no només per estudiar tota l'activitat d'Estalrinc al capdavant de la Barrera Metge, sinó també l'activitat d'Estalrinc com a agent cultural de Cambó, l'activitat d'Estalrinc amb tots els seus contactes a França, la labor que fa Expansió Catalana durant la dictadura de Primo de Rivera. És a dir, Estalrinc és un home amb una capacitat de treball immensa que té molts flancs d'actuació, té molts flancs d'actuació, i el periodístic naturalment és un de molt important, perquè està al capdavant és l'encarregat de coordinar els corresponsals de La Veu de Catalunya a l'estranger, i ell mateix col·labora amb moltíssims articles a La Veu de Catalunya, que és l'òrgan de la Lliga, sobretot articles culturals i articles de cultura, que és el seu àmbit. Em diu Pla en el seu retrat magnífic que li va dedicar Joan Estalrinc, o a La Dispersió, publicat a les Obres Completes, als Homenots, un dels Homenots. Estalrinc tocava moltes tecles, però el seu àmbit natural, allà on es desenvolupava com a peix a l'aigua, és la cultura. La cultura, i aquí va fer moltíssima feina, sobretot com a director de la principal empresa cultural de Cambó, que és la Fundació Bernat Metge.
Aquestes cartes, sí que comentàvem, doncs, que sí que es posarà molt la mirada amb la dels anys 20, no? Però després del 1950 van seguir intercanviant correspondència?
Sí, l'epistolari continua, però hi ha un silenci molt important i un tall molt important, que és la Guerra Civil, no se'n parla, i després de la guerra la relació efectivament es refreda. Estalrinc treballa com a propagandista, coordinant l'oficina de propaganda de Franco a París, i la relació queda bastant... queda interrompuda, diguem, durant la guerra i durant bastants anys, però després es reprèn, perquè Estalrinc li continua donant encàrrecs a Pla, per exemple, mentre és a Tànger dirigint el diari Espanya, li encarrega algun article i es continuen veient segurament. El que passa que el registre epistolar, diguem, queda bastant interromput i sobretot queda bastant refredat. Però es tornen a trobar justament, i aquest és l'últim episodi que en Xavier Pla ja va estudiar en el seu moment, es tornen a retrobar, per exemple, a Destino, a la revista Destino, on els dos tenen columna pròpia, i d'alguna manera allà, precisament treballant a Destino o col·laborant a Destino als anys 50, hi ha un últim episodi de finals de 40, principis dels 50, hi ha un episodi de xoc entre els dos personatges, que es reflecteix també a les cartes, perquè Pla, diguem-li, fa una embestida contra Estalrinc i la seva visió encara idealista, mantinguda tant després de la guerra, i Pla i Estalrinc se'n ressent molt. Tot això s'explica a les cartes i ara no ho explicaré en detall, no. Però diguem que és una relació que es refreda, però que es reprèn i que... Perdona, em deies alguna cosa?
No, que si de cas el que volia dir és que qui vulgui saber-ne més que vingui a la presentació d'aquest vespre.
Sí, gairebé que sí, perquè així explicat en directe es perden moltíssimes coses i molts fets importants, Perquè, insisteixo, és un epistolari molt, molt ric i molt, molt sucós, en el sentit de que està ple de materials informatius que il·luminen sobre aquesta època tan interessant, que són els anys de la dictadura, passant per aquest silenci de la guerra i aquest refredament epistolar, I val a dir que, a veure, insisteixo, són homes de Cambó i d'alguna manera estan lligats al polític. I l'episodi de Sant Recent, en el sentit que les primeres cartes són més interessants perquè sembla que puguin treballar més ells en la seva activitat, clar, la seva activitat literària, i està rica en la seva activitat cultural, però cada vegada estan més, diguem, lligats pel polític, i l'interès de les cartes potser decau a partir del 29-30, després amb el refredament, diguem-ho així, de la relació, perd potser una mica d'interès, això s'ha de dir. El compensa també els textos addicionals que es posen al final del volum, perquè complementen les cartes en molts sentits i d'alguna manera permeten entendre també les dues figures i la dimensió cultural i periodística de les dues figures, perquè són naturalment dos homenots, no cal dir pla, però Estelric també surt, emergeix en aquest epistolari com un home d'acció, un agent cultural, un home d'una importància, diguem, en la vida cultural del país notable.
Doncs aquest vespre, qui vulgui saber-ne més pot venir fins a la Fundació Josep Pla de Palafrugell i, per tant, conèixer més sobre aquesta correspondència que van intercanviar entre aquestes dues grans figures de casa nostra. Sílvia Collvinent, moltes gràcies per haver-nos visitat avui aquí al Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres el que farem després de conversar sobre aquesta presentació que tindrem avui a la Fundació Josep Pla a les 7 del vespre, canviem de qüestió al Supermatí. Aquest diumenge s'acaba el termini perquè les empreses inscriguin ofertes de feina a les jornades d'oportunitats laborals de Palafrugell, que es faran els dies 16 i 17 de març. De moment s'hi han apuntat 31 empreses que ofereixen 160 vacants del lloc de treball. La cap de l'IPEP, Sílvia Belenya, considera que aquest esdeveniment és una oportunitat única per a empreses i treballadors.
En declaracions a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, Belenya assegura que hi ha poques ocasions en què les companyies puguin entrevistar tants candidats a la vegada.
És una oportunitat, doncs, amb molt poc temps de poder tenir tant com a empresa l'opció d'entrevistar molts candidats en molt poc temps, de concentrar-los tots en un mateix espai i en un mateix dia, com per la gent que cerca feina, doncs poder-ho fer en un sol dia, també tenir la possibilitat d'accedir a un lloc a molts llocs de treball en un sol dia.
Les persones que es vulguin inscriure a aquestes ofertes de feina ho podran fer des del 15 de febrer a l'1 de març. Aquest any els candidats ja no tindran cap límit en el número de vacants a les quals poden optar. Fins ara hi havia un límit de 5. De moment, a 3 dies per tancar el termini, hi ha 74 ofertes de feina amb 160 vacants i 31 empreses. Belenya explica que la majoria d'ofertes són a l'hostaleria habitualment.
Fins ara, aquestes últimes edicions, les més demandades, com ja us podeu imaginar, són les que fan referència a hostaleria, tant cambrers, ajudant de cuina, però també hi ha de tot tipus, operaris de manteniment, auxiliars de farmàcia, administratius, conductors d'autobús, i no només de temporada, també tenim ofertes, doncs, que són per cobrir llocs de tot l'any.
Una altra de les novetats és el canvi d'ubicació de la jornada d'entrevistes ràpides, que seran a la nova seu de l'IPEP, al carrer de la Tarongeta.
Belenya explica que també estan treballant en la jornada de xerrades del 16 de març a l'Auditori del Museu del Sur.
Seran xerrades d'interès divers, tant adreçades per empreses com al públic en general. Llavors es preveu també una taula d'emprenedors, com vam fer també l'any passat, on emprenedors del nostre municipi expliquen la seva experiència i intenten, doncs, contagiar o empoderar, doncs, a joves o qualsevol persona que estigui present, doncs, de com els ha anat l'experiència, d'això d'emprendre.
I ara us ampliarem una notícia que us hem explicat a just començar l'informatiu. Us explicàvem que els Mossos detenen 6 persones per cometre 4 robatoris amb força als domicilis de Torroella de Montgrí entre els dies 30 de desembre i l'1 de gener d'enguany. I els Mossos d'aquesta comissaria van tenir coneixement de 2 robatoris comesos en 2 domicilis de localitat i un tercer comès amb el mateix modus operandi el dia 1 de febrer. Doncs bé, us ampliem que els agents també van detenir 3 persones més, Maria.
Sí, perquè l'endemà d'aquestes 3 detencions, els Mossos juntament amb la policia local de Torroella de Montgrí, van detenir tres homes més per entrar a robar dins una casa situada al carrer Andorra. Eren les 2 de la matinada quan els propietaris d'aquest habitatge van trucar al telèfon d'emergències per alertar que els havien entrat a robar forçant la finestra de la cuina i que, en ser sorpresos, van fugir pel mateix lloc amb diversos objectes. En aquest robatori, els lladres van arribar a sostreure 2 radiadors, calefactors, una bàscula, roba, un vídeo, 3 reproductors, comandaments a distància i una cafetera. En la ràpida escapada, els autors es van deixar al jardí una cisalla i un telèfon mòbil personal, així com algun comandament a distància. Tots els electrodomèstics es van recuperar, ja que els lladres els van abandonar al jardí i al costat del cotxe quan es van accidentar en un carrer pròxim mentre fugien. Dins el vehicle i sense cap ocupant al seu interior, es van localitzar diverses eines per cometre robatoris. Els agents van detenir la mateixa nit els 3 autors a la població de Torroella de Montgrí, fruit de les gestions d'investigació.
I ara encetem el repàs de l'agenda esportiva del cap de setmana parlant de futbol, perquè el Palamós rep el líder, un Degà amb una moral alta després del gran triomf de la setmana passada al camp del Granollers. En aquesta ocasió en rep el municipal de Palamós la visita de l'Escala. L'actual líder de Primera Catalana amb 35 punts serà un contrincant difícil, però els blavigrocs confien en la seva inèrcia positiva, Sergi Villanà.
El conjunt baix-empordanès és 7è amb 23 punts i vol mirar més amunt perquè només 2 punts el separen del Mataró. I l'equip maresmenc té un complicat desplaçament al camp del Lloret, que és el quart classificat. Per tant, el Palamós té possibilitats de millorar la seva classificació en aquesta jornada. El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia.
I el Calonge, que vol tornar a sumar els 3 punts, són 3 els partits que ja acumula l'equip verd i vermell sense conèixer la victòria, i la visita del Gironès sàbat pot ser una bona oportunitat per tornar a obtenir els 3 punts, Sergi.
Dues derrotes i un empat, en aquest ordre, han estat els 3 últims resultats del Calonge. El Farners, que empata punts amb els calongins, rebrà el Calaguidó, que la setmana passada va ser capaç d'empatar a 2 precisament contra el Calonge. Dissabte, a 4:45 de la tarda, doncs, un interessant Calonge-Gironès-Sàbat.
I pel que fa al bàsquet, el sol Gironès-Bisbal tindrà visita a la pista del primer classificat de la Lliga EVA. Els bisbalencs, que venien d'obtenir una gran victòria contra el Girona B, viatgen a la capital d'Osona per enfrontar-se al líder de la categoria.
Amb només 2 partits perduts, el Club Bàsquet Vic rebrà aquest dissabte al vespre el conjunt entrenat per Carles Rofes. Recordem que els bisbalencs i el Girona B empaten en nombre de partits guanyats i que els gironins rebran a casa el Sant Feliu. La intenció tant del Bisbal Bàsquet com del Girona B és la de no deixar que els 3 equips que comanden la classificació, Vic, Platges Mataró i Llucmajor, s'escapin encara més.
I en hoquei patins, el triomf és imperatiu pel Palafrugell. Si no vol veure com s'esfumen les seves opcions per pujar de categoria, el corredor Mató Palafrugell ha de tornar el més aviat possible a sumar els de 3 en 3. A les últimes setmanes, els blanquinegres han fet un clar retrocés que els ha fet baixar fins a la 6a posició.
La visita del CUE es presenta com una cita clau per recuperar l'autoestima amb una victòria convincent. El Colegio Alameda de Osuna és el conjunt més fluix de l'hoquei Lliga Plata i només suma 4 punts. El partit es disputarà dissabte a les 5 de la tarda a Palafrugell.
I ara passem a veure quins són els partits d'aquest cap de setmana que disputaran els equips de la ciutat de Girona. Recordem que l'Uni Girona de bàsquet femení descansa aquesta setmana, ja que la Lliga s'atura pels partits de seleccions. En futbol, el Girona visita un perillós Cadis. Els blancs i vermells han aconseguit situar-se en zones tranquil·les de la classificació i aquesta jornada visiten un equip que està patint i que és el tercer per la cua. Per tant, el Cadis serà un rival terrible, a temible, jugant a casa i amb l'aigua al coll.
No oblidem que la distància que tenen els gaditans respecte al penúltim, que és el Getafe, és de només un punt. Les urgències dels andalusos seran una amenaça per al Girona, que amb 24 punts i una clara millora en les últimes jornades no vol aturar la seva bona ratxa. Pel que fa a l'actualitat del club gironí, aquesta setmana ha comunicat la renovació de l'escalenc Valeri fins a l'any 2026. El partit es jugarà avui divendres a les 9 de la nit al Nuevo Mirandilla.
I abans d'acabar el repàs esportiu, en bàsquet, l'Obradoiro visita Fontejau per enfrontar-se al Bàsquet Girona. Els gallecs, novens a la Lliga ACB, arriben a Girona aquest dissabte. L'equip entrenat per Aito necessita recuperar-se després de les dues derrotes seguides contra el Barça i el Breogán, que han fet trontollar la bona dinàmica que portaven aquest 2023.
Un dels pilars als quals es vol aferrar el Bàsquet Girona és el gran moment de forma del nord-americà Cameron Taylor, que ha signat 70 punts i un munt de pilotes recuperades en els últims 4 partits. Si l'escorta continua amb el seu gran nivell de joc, les possibilitats dels gironins augmenten exponencialment.
Empordà imprescindible, amb la Sandra Bisba.
Exacte, és moment de saludar la Sandra Bisba, com fem cada divendres al Supermatí. Molt bon dia.
Bon dia, Ferran, bon dia a tothom.
Avui ja anàvem així amb presses, perquè si no se'ns faran les 9, i tinc ganes de saber què ens en recomanes aquesta setmana.
Doncs mira, parlant de periodisme, avui us volia explicar una història que a mi em té fascinada, que és una, l'afició, la gran afició que Palafrugell ha tingut històricament amb el periodisme. Ara parlàveu d'Estelric i Pla, a la Fundació Pla, però és que penseu que aquí a Palafrugell, entre 1882 i fins la Guerra Civil, hi van haver-hi prop de 40 capçaleres.
És a dir, publicacions que es feien, no?, en aquella època?
Sí, 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 sí. La majoria en setmanaris, de curta durada, impulsats per mecenes de la vila, per particulars o grups amb inquietuds culturals, no? Però a mi els en volia destacar dos perquè realment veieu una mica l'humor, la sàtira i una mica com es llançaven els dards enverinats aquí a Palafrugell, com sí. Eren dues publicacions que van néixer arrel d'unes eleccions municipals del 1909,
sí.
Que va doncs a propiciar que cada candidatura, a la conservadora i la nacionalista republicana, creessin el seu propi diari i se les anessin fotent. Se les anaven fotent, però de manera directa, sense miraments, i la veritat és que és divertidíssim llegir-los.
És a dir, potser un to que potser ara no es faria.
Ui, no. És realment molt, molt directe. Hi haurien denúncies per totes bandes constantment. Constantment. Mira, la primera, la Pebrera, neix el 18 de setembre de 1909. És un setmanari, ja es diu ell mateix, satíric, humorístic i literari, vinculat a la candidatura dels republicans. Al darrere teníem un personatge que pagava, que era Joan Vergés i Barris. I llavors, en aquesta època, tots signaven una mica amb pseudònims, a Maniel Bròquil, Salvi Pebre, el quefe de la claca, el doctor Pastetes, val? I es dedicava a burlar-se una mica de la vida quotidiana de la vila, amb molta conya, i anant-se fotent amb l'altre candidat, no? I arrel d'això, l'altre candidat, que era Joan Miquel Avellí, crea La Bugadera.
Sí.
La Bugadera era un periòdic higiènic d'avisos i notícies i que avisa que farà bugada quinzenal si no hi ha excés de brutícia.
Què vol dir això, eh? És a dir, la...
Estava ben clar, sí, no dissimulàvem pas gens.
Sí,
bueno, sí. Digue'm...
No, digues.
Que el primer, fa molt de riure perquè el primer capítol, o sigui, el primer número que surt, ja apreten fort, no?, i ja surt una esquela de la Pebrera, eh? O sigui, que ja, ja l'enterren, no? Vull dir que comença així, no?, aquest diari, amb la clara missió de fer desaparèixer la Pebrera.
O sigui que és això, no? Anàvem forts. Totes aquestes publicacions, si ara les volguéssim llegir, on les podem trobar?
Mira, és molt fàcil. A l'Arxiu Municipal de Palafrugell hi ha tota aquesta premsa local, està en digital, per tant, la podeu consultar. I si no, també hi ha en els quaderns de Palafrugell el número 27, que és un dels últims, crec que si no és l'últim és el penúltim, La Púria Barca també fa un recull de tota aquesta premsa i realment és que val molt la pena perquè a Palafrugell hi havia una moguda a principis de segle brutal, brutal, no ens la imaginem.
No, a més també, no, ens deu permetre fer una mica de visió de com era el poble, com era també la societat en aquell moment, no, i també aquestes indirectes, no, aquests, bé, indirectes, potser no indirectes, era més aviat directes, no?
Directes, ben directes. Era ben directes. Ben directes. I a més també veus com escrivien, que és el vocabulari és molt interessant, és molt interessant veure els dos bàndols, val? Realment és bonic de veure i realment, bueno, tu passes teta.
Doncs bé, ens
ho recomano moltíssim.
Sí. Doncs ens ho apuntem i també quan tinguem un moment doncs també recuperarem tots aquests articles de la premsa d'aquí de Palafrugell. Sandra Bisbe, moltes gràcies.
A vosaltres. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana i nosaltres també ja anem mirant de reull el rellotge perquè aviat seran ja les 9 del matí. Un minut, arribarem ja a les 9 i per tant també tancarem la setmana des del supermatí. Avui divendres 10 de febrer, però abans d'acabar és moment de repassar la previsió meteorològica sobre el que ens esperen aquests pròxims dos dies.
Divendres amb predomini de l'ambient assolellat. L'inici del dia és fred amb algunes gelades i temperatura mínima negativa en zones de l'interior i fondalades del Baix Empordà. Enrere queda ja el temporal de vent i mala mar, amb força calma, i sols restes de maror a la costa. El sol, en general, serà també protagonista del cap de setmana, amb una temperatura màxima que puja, sobretot de cares a diumenge i dilluns de la setmana vinent, això sí, amb matins freds.
Doncs bé, tocarà abrigar-nos als matins aquest cap de setmana. Gràcies, Albert Aparicio, també gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquest programa en el dia d'avui. Salutacions de qui us ha acompanyat, en Ferran Castelló, però la programació habitual segueix, com sempre, a les vostres sintonies i, per tant, també a nosaltres seguirem, com sempre, amb el repàs informatiu. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que tingueu un molt bon cap de setmana.